Les dues en punt, bona tarda. Comença el del Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
L'hora dels valents, així ha qualificat Quico Ramírez al Sabadell Ebro de diumenge a les 12 a la nova Creu Alta. Sense marge d'error, el centre d'esports afronta aquest duel entre arlequinats, marmat a més per les baixes. Mariano Coni, que ha passat pel quiròfan per uns problemes al menisc del genoll dret, i s'estarà aproximadament un mes i mig fora com a mínim. S'espera que Miguel i Pajarero siguin la parella de centrals titular d'aquest pròxim partit. Felipe Sanchón i David Acedo, a més, segueixen també de baixa per aquesta setmana i Adri Cuevas arrossega molèsties. Tot i les absències, el Sabadell haurà de saber competir contra un rival d'aquestes característiques, en tot el que això requereix. Recordem, contra el tercer millor visitant de tota la Lliga, un Ebro que, tot i jugar de local en un camp tan peculiar, tan particular com és el de l'Almozara, quan viatja fora de Saragossa i també en estadis grans, com per exemple la nova Creu Alta, treu un gran rèdit, un gran rendiment. A 12 partits pel final del campionat i amb tan sols un de marge sobre el perill, ara ja no valen les excuses. Ara és el moment de guanyar com sigui, tirant de tòpic és allò de caixa o faixa, i per això Esteve Calzada s'ha reunit avui amb la plantilla i ha dit: hem transmès la responsabilitat que tenen de revertir la situació. Paraula de president.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del transcendental Sabadell-Ebro centrarà el programa d'avui amb Quico Ramírez, que ha parlat fa uns minuts en roda de premsa. Saludarem en directe Manolo González i també amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. D'aquí, si no, tindrem també waterpolo amb un derbi femení Terrassa-Sabadell, també amb vol amb l'Oar Gràcia masculí i femení, futbol sala femení i bàsquet.
I fora de l'hotel?
El València és l'altre finalista de la Copa del Rei. L'equip de Marcelino va eliminar ahir el Real Betis amb un solitari gol de Rodrigo i s'enfrontarà a la final al Barcelona el dia 25 de maig al Benito Villamarín. El Girona enceta avui la 26a jornada de primera divisió. Serà aquesta nit a les 9 amb la baixa del porter Bono. Serà un duel clau per la permanència, ja que el conjunt d'Eusebio visita el camp del penúltim classificat, el Rayo Vallecano, que és 5 punts per sota dels gironins. I tot en una jornada que tornarà a deixar un clàssic al Bernabéu, un Madrid-Barça que ha canviat d'àrbitre en les últimes hores. Hernández Hernández està lesionat i el seu lloc com a col·legiat del partit és pel veterà Undiano Malenko. A la Copa de la Reina de Bàsquet hi haurà duel català a les semifinals. Esparc City Leaf 1 i Girona i Cadí la Seu es creuaran demà a la 1 després d'haver-se desfet del València i de l'Araski respectivament als quarts de final. I per últim, a les 9 de la nit hi haurà clàssic també, però en aquest cas a l'Eurolliga de bàsquet masculí. El Barcelona Lassa retirarà el dorsal de Joan Carles Navarro, coincidint amb aquest Barça-Madrid, amb el qual l'equip de Pesic espera apropar-se al quart lloc de la classificació.
I a les xarxes socials.
El fil obert amb un parell de tuits d'Esteve Calzada ara fa uns minuts a Twitter amb aquestes paraules: aquest matí ens hem reunit amb jugadors i tècnics per transmetre la responsabilitat que tenen de revertir la situació a la classificació i lluitar en aquesta nova lliga que comença diumenge. Confiança plena també en que l'afició vindrà diumenge a la nova Creu Alta per la primera d'aquestes 12 finals. No és la lliga que pensàvem jugar, però cal lluitar i tenir encert, i també caldrà el màxim suport de la família arlequinada.
Avui celebra el seu aniversari
dos exarlequinats que a més van compartir vestidor, Òscar Ramírez i Naucet Pérez.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per sobre de les dues, entrem en matèria amb aquest nom propi, amb la notícia del dia. Fins fa una estoneta, com a mínim, s'ha confirmat que Mariano Coni ha hagut de passar en les últimes hores pel quiròfan, s'ha hagut de sotmetre a una operació al genoll. Tenim, a més, el mal dit en català, parte mèdic. Pau Vitori, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Ens ha agafat una mica per sorpreses, però era un problema al genoll,
sí,
que ja arrossegava prèviament, que podia jugar, però que al final, quan arrossegues molèsties, a vegades cal fer net, i és el que ha succeït, no? Aquesta operació per acabar de fer net en aquesta zona del menisc.
Sí, el comunicat ha arribat al migdia, avui, però Quico Ramírez ho ha confirmat en roda de premsa. Diu que es va ressentir, que va notar ja molèsties el dia de l'Espanyol B. Dilluns li van fer proves que van confirmar, doncs, aquesta lesió. Per tant, toca passar pel quiròfan i, per tant, doncs, el que dèiem també a Ràdio Sabadell, unes 5-6 setmanes de baixa aproximadament, el que el deixaria ja, doncs, en el tram finalíssim de Lliga, un mes segurament de competició per endavant.
Agafant les paraules literals d'Esteve Calzada ara fa una horeta aproximadament a través de Twitter, es perdria la meitat de la Lliga que queda per jugar-se. Recordem, 12 jornades per endavant, que ara com ara no és per caure en tòpics, però sembla que siguin 12 finals, veient com està el Sabadell.
Ho ha dit en el mateix tuit, en el mateix fil que ha fet Calzada, diu que és la primera de les 12 finals.
Doncs d'aquestes 12, unes 5 o 6 com a mínim es perdrà Mariano Koenig, que s'havia fet un raconet a l'11 de Quico Ramírez, però que no ha estat de sort amb aquestes molèsties al genoll dret, que l'han portat directament cap a la sala d'operacions. Per tant, tot sembla indicar que Miguel i Fernando Pajarero seran la parella de centrals titulars a l'eix de la defensa del conjunt arlequinat, encara que aquesta setmana és un pèl embolic parlar del conjunt arlequinat, perquè juguem contra, sí, l'altre equip que també vesteix a quadres, ja té nassos, que el Sabadell vesteixi a quadres una equipació tan particular i que gairebé no puguis dir arlequinat, perquè són els dos arlequinats, però vaja. Pajarero-Migue a l'eix de la defensa, amb Nico del Monte per davant. Clar, això sí, l'argentí ha una targeta de la suspensió, això podria alterar els plans, no de cara a aquesta setmana, però vés a saber l'altre o més endavant. Dit això, no és l'única baixa, la de Mariano Koenig, al final es amagra, tot són mosques, i al final quan l'equip va malament, t'ha sorprès, ara, la dita popular.
Quin nivell.
Perro flaco, tot són pulgas.
Sí,
no és la primera vegada que l'he hagut de buscar a Google i per això la tinc ja al cap. Al final, que comentàvem, Pau, no és l'única baixa, malauradament, i hem de parlar d'absències que ja són conegudes les últimes setmanes.
Dues que repeteixen respecte a l'últim partit a la ciutat esportiva de Nijarque, Felipe Sanchón i David Acedo, els dos els ha descartat directament Quico Ramírez avui divendres pel partit de diumenge. Segueixen arrossegant molèsties físiques. Aquí sí que no tenim més detalls en aquest sentit. És tot el que ens han dit des del club en aquest sentit.
A priori muscular, per això.
Musculars, correcte. Felipe i Acedo. I Adri Cuevas ha estat aquesta setmana amb problemes també, ho ha dit avui Quico Ramírez en roda de premsa, però encara no està descartat. Sembla que pot arribar el flexfutbolista precisament del Club Deportivo Ebro la temporada passada. Per tant, es perdria, si no arribés a temps, aquest retrobament amb molts dels seus excompanys la temporada passada, però com diem, hores d'ara no està descartada la presència d'Adri Cuevas en aquest partit.
De fet, és un dels dos ex de l'Ebro que són a la plantilla, l'altre Fernando Pajarero. I, evidentment, ha parlat Quico Ramírez, ho ha fet fa una horeta a la nova Creu Alta i ha fet referència a aquestes baixes. Al final és el que diem, quan sembla que t'estàs jugant les garrofes de veritat, no pots comptar amb tota la plantilla. No sé què és el que ha dit el tarragoní al voltant de tot això.
Doncs mira, començarem evidentment parlant de Mariano Koenig, o evidentment les paraules de Quico Ramírez sobre Mariano Koenig. Li ha volgut veure a la lesió del central cedit pel Sevilla Atlético la part positiva i també la part negativa.
No hemos perdido tiempo, de bola ninguna, y bueno, ya se está recuperando, ¿no? Esa es la noticia positiva. Yo siempre me quiero agarrar algo positivo. Lo negativo, lógicamente, que perdemos un efectivo en una plantilla que bueno, que ya de hecho ya es corta.
Doncs això, part bona, que ja s'està recuperant, que està tot molt ràpid, i és cert, ja està operat, i per tant doncs està a casa seva recuperant-se Mariano Koenig. Part dolenta, doncs això, que la plantilla no és que vagi molt ara mateix extensa d'efectius com per no trobar-lo a faltar ni que sigui una miqueta.
De fet, pensant una miqueta en el que és l'eix de la defensa, el Sabadell, vas comentar-ho, crec que va ser la setmana passada, al programa, que gairebé no donem amb la tecla amb les parelles de centrals moltes que han tingut el Sabadell, 6 o 7, i continuem aquest ball, no? Perquè
sí,
al final,
sí,
si no es pren una cosa, és una altra, però ara que semblava que més o menys Mariano Koenig s'havia consolidat a l'11 al costat de Fernando Pajarero, clar, aquí també estarà el dubte de saber què hagués passat si tothom hagués continuat vençà. Però dit això, un altre cop hem de canviar de parella de centrals després de 2-3 partits amb Koenig i Pajarero. Serà Miguel i Pajarero, si no hi ha cap mena de sorpresa. Però vaja, que al final el tema de l'eix de la defensa és un dels principals hàndicaps que té el Sabadell, tenint en compte el que hem comentat més d'una vegada, i després explicarà el Miguel Ángel Rodríguez, que el Sabadell porta 39 gols en contra.
Sí, no, aviam, no diríem que és un fet paranormal, perquè pot passar en el futbol, però ho dèiem també, com deies tu, a l'Hotel Suís fa unes setmanes, són moltíssimes parelles de central diferents per un equip, tenint en compte que és una de les posicions, anem a dir-ho així, on se sustenta la base de l'equip.
I on es toca menys, també, no?
Sí,
com a entrenador.
Sí, sí.
De normal, si trobes una parella de centrals que funciona, ja no toca res.
ABC.
També és veritat que estava ara repassant mentalment i la temporada, entre altres coses, un dels principals problemes és el tema de les lesions, sí, en aquesta zona. Migues lesiona a Conca la jornada 2 i s'està de baixa ben bé 2-3 mesos. Després, la lesió malaurada de l'Eix Coc, de gravetat.
I Migues recau contra el Teruel.
Correcte. Migues després cau amb problemes quan reapareix. I ara el tema de Mariano Conic. Clar, estem parlant de tres baixes, sobretot la de l'Eix Coc malauradament més llarga, però la de Migue i la de Conic de més d'un mes de durada,
i
que no és normal.
Sancions, després alguna targeta vermella de Nico del Monte, cicles, el que hem dit, no estrenarem parella de centrals contra l'Ebro, perquè ja
no es pot, no?
Ja no es pot, queda bé, sí,
ja per poder Arturo, sí, directament de central.
Però sí, algú especulava amb Edgar, fins i tot de central avui a Twitter. No estrenarem parella de centrals amb Migue i Pajarero, ara no em facis dir de memòria quin va ser el partit que van jugar, ara ho repassarem ràpidament, però tot i aquest panorama, Quico Ramírez no vol que això sigui una excusa per explicar el rendiment del Sabadell.
Yo no soy un entrenador que busque excusas, no, yo creo que no es el camino, ahora mismo hay que buscar soluciones. Estas cosas ocurren a todos los entrenadores, a los demás equipos también tienen sus problemas. Yo no voy a poner jamás de excusa. Para mí es la oportunidad de un compañero que está ya trabajando y va a tener su oportunidad, y yo como entrenador tengo que sacar provecho y rendimiento de mis jugadores, y tengo que estar, bueno, preparado para ese tipo de momentos.
Doncs queda claríssim el discurs de Quico Ramírez mentre va buscant a veure quina era aquella alineació Pau Vituri. Jo no sé si va ser
Balears.
Sí, jo ho he dit al tall, fora d'antena, i ara quedaré sense la prova de confirmació que ho havia dit, però de memòria creia que era Atlètic Balears. Dit això, ha parlat Esteve Calzada a través de les xarxes, sí, socials, no acostuma a fer-ho molt, però quan ho fa, i més en una situació límit com aquesta, doncs, bé, límit potser està més tocat a qui va últim classificat. A Castelló sí que tenen una situació, per exemple, o al València més d'allà, una situació més límit, però sí que dins del que ha estat aquesta temporada, la més perillosa de totes. I Esteve Calzada avui ha parlat amb la plantilla abans d'aquest compromís transcendental contra l'Ebro. El Sabadell ha d'assumir pressió aquesta setmana, perquè ara ja sí que sap que no li queden bales a la recàmera i que aquí una ensopegada més significa complicar-te la vida de valent. No sé si ha parlat d'això també Quico Ramírez.
Sí, tant i tant.
No de Calzada directament,
no.
Sinó de la pressió que pot tenir.
No, això és una altra part. De fet, pràcticament han coincidit en hora, perquè la roda de premsa era a la 1, el tuit de Calzada ha estat a la 1:03, per tant, doncs, segurament no l'hagi vist en directe Quico Ramírez. Sí que és cert que el to de Calzada en les seves paraules era contundent, era d'obligació, de responsabilitat.
Intueixo que la xerrada ha estat més o menys per la mateixa línia.
Amb un to m'atreviria a dir, fins i tot, una mica més dur del que s'utilitzava amb Toni Saligrat quan era entrenador del Sabadell, però vaja, això ja són valoracions totalment personals. En qualsevol cas, sí que és cert que, evidentment, qualsevol resultat que no sigui una victòria aquest cap de setmana contra l'Ebro seguiria tenint el Sabadell en aquella zona perillosa, seguirien els nervis una setmana més, perquè sumaríem 3 jornades consecutives sense guanyar a la nova Creu Alta, després dels empats contra l'Atlètic Balears i també el Villarreal B, i un Quico Ramírez que avui ha assumit la responsabilitat en roda de premsa del mal rendiment de l'equip fora de casa, ha dit que és tot totalment culpa seva, i sobre el tema de la pressió, doncs, ha estat bastant clar, ha dit que són conscients que els partits no es guanyen en el primer minut i que són professionals i ho han de saber gestionar.
Entra dentro del sueldo, ¿eh? Entra dentro del sueldo. Estamos en un club que está cumpliendo al día en todo, y la presión, la ansiedad, todas esas cosas entran dentro del sueldo del futbolista. El que quiere progresar como futbolista, el que quiere progresar como entrenador, tiene que saber salir de estas dificultades que te genera un partido, una clasificación, una liga.
Doncs va amb el sou, això a la pressió, i per tant ho haurà d'assumir la plantilla del Sabadell, més enllà de baixes, de cara a aquest compromís. Recordem, horari matinal, diumenge 12 del migdia, la nova Creu Alta, aquest Sabadell Club Deportivo Ebro. Acaba parlant també del conjunt saragossà, Quico Ramírez.
Sí, perquè està en boca de tothom. Ahir també ho fèiem, repassàvem extensament els números a l'Hotel Suís. Està fent una temporada magnífica i ara segurament doncs ho podràs parlar més a fons amb el Manolo González, el tècnic de l'Ebro. Però sí que és cert que l'Ebro està sorprenent. El vam deixar a l'Almozar a Cué amb 4 punts i ara és 8è amb 36. Per tant, en una volta sencera n'ha sumat 32. Ahir ho dèiem. Doblant aquesta puntuació són 64 en una lliga sencera. Per tant, són números d'equip de play-off. No ha perdut en el 2019. Només l'Atlètic Balear suma més punts aquest any natural. Vaja, en aquest tram de 2019, per ser més exactes. I Quico Ramírez l'ha definit a l'Ebro com un equip que en aquesta zona de replegament treballa de forma molt intensa, que acumula molts homes, que surt molt bé al contraatac, i sobre aquesta ratxa tan bona que comentàvem de 8 partits sense perdre, doncs el tècnic tarragoní del Sabadell l'ha atribuït a la Copa del Rei, com el conjunt de l'Almozara, el conjunt arlequinat, anem a dir-ho, d'Aragonès, doncs jugava a Copa del Rei a principis de temporada, i també l'ha catalogat com a rival directe del Sabadell aquesta temporada.
Ya lo vimos contra el Valencia en la Copa del Rey, que dio la cara, ¿no? Ganó en el campo del Hércules 2-3. Es un equipo que tiene las ideas claras, es un equipo que los números están ahí, es un equipo de la categoría, un equipo que sabe lo que hay. Es un rival muy incómodo y un rival muy difícil para los equipos locales. No me sorprende para nada, no me sorprende para nada porque se ha curtido pues con la humildad que requiere esta categoría. Es una lección. El Ebro yo creo que nos ha dado una lección a todos los equipos que pensamos que solo por el nombre vamos a estar arriba, ¿no?
Paraules d'elogi, per tant, de Quico Ramírez cap al seu rival.
Una lliçó.
Ens hem deixat alguna cosa, Pau?
No, perquè a més també ho has dit abans, per tant, horari matinal, i ara tens el Miguel Ángel Rodríguez, que crec que venia amb alguna dada positiva sobre els horaris matinals, per tant...
Sí, sí, i crec que és l'única dada positiva que porta avui.
Que es prepari, perquè el repte avui ve calentet.
Doncs
serà
va,
difícil.
Anem cap a Saragossa i després repassem números. Fins ara, Pau!
Fins ara!
A Saragossa ens espera el tècnic del Club Deportivo Ebro, un vell conegut del futbol català com és Manolo González. Manolo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa una volta, ho dèiem ara, el Sabadell visitava l'Almozara per afrontar-se a un Ebro que era el cué, qui ho diria avui, eh?
Digue'm, perdona, que estàs malament.
No, dic que fa una volta just el Sabadell visitava l'Ebro i éreu el cué, el fanalet vermell. Que dic que qui ho diria veient la classificació ara?
Sí, també et dic una cosa, la veritat era una mica injust perquè, bueno, feien mèrits per potser tenir algun punt més i estava millor, però mira, les coses no sortien i, bueno, al final, pues, es nota que amb la feina i amb el treball, pues, al final les coses van cap endavant.
No sé com ho heu viscut des de dins, des de fora, donant la sensació de ser l'Ebro, un club que confia en projectes i que té paciència, i això al final acaba donant fruits.
Home, això està clar, perquè jo penso que un altre club m'haguessin fora, segurament, a la primera volta. Doncs, bueno, al final es demostra que no sempre el canvi en raó és la millor solució, crec jo, i, bueno, i penso que en aquest aspecte he d'estar agraït al club perquè, bueno, han confiat en mi, han confiat en la feina. Jo penso que ells veien el dia a dia i al final, pues, bueno, s'ha d'agrair també que tot i veient el dia a dia, pues, et mantinguin i t'aguantin.
Tenim aquí a l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, després parlarem amb ell, però fora de casa porteu uns números espectaculars, eh?
Sí, sí, realment, perquè també potser sempre l'Ebro s'ha enquadrat amb un tipus de joc o de camp petit, de força, de gent gran, i penso que som una mica el contrari, que a casa som forts perquè costa que ens guanyin, però també ens costa guanyar. I, bueno, penso que camps grans, tipus Hércules, Sabadell, doncs l'equip té un tipus de futbol que potser s'adapta una mica més a aquest tipus d'escenari.
Avui el president del Sabadell, Esteve Calzada, parlava d'una lliga de 12 partits, que és el que queda d'ara fins a finals de campionat. Per tant, agafo aquestes paraules, aquest símil, i et pregunto, en aquesta lliga que s'obre des d'aquesta jornada fins al final, aquests 12 últims partits de la temporada, quin objectiu us heu marcat? No sé si és la Copa ara o quina és la fita que us marqueu.
Bueno, jo el primer que marco és arribar dimecres a Sabadell i poder guanyar, que serà complicadíssim, i després arribar a 45 punts el més aviat possible, tenint en compte com està el grup, que tothom guanya, que els equips de baix no es despengen i que, bueno, que aquest any la salvació, pues, penso que és una... De primera és un èxit i després tot el que vingui, pues perfecte, la veritat.
T'anava a preguntar ara per això, perquè després d'haver fet aquesta remuntada, venir de la part baixa, superar el Sabadell i tirar cada cop més cap amunt, ara aquí a Sabadell estem fent el camí, no dirà la inversa, però sí que amb el retrovisor tota l'estona mirant cap a baix a veure quina és la distància amb la part baixa. Sembla que enguany, veient aquesta igualtat, aquests resultats que comentaves ara, la permanència anirà cara.
Sí, jo penso que sí. Potser dels 5 anys que porto al grup, penso que serà l'any que anirà més cara, perquè ja et dic, perquè altres anys sempre hi havia un equip, dos, que s'estenjaven, i a dia d'avui no hi ha cap equip que s'estengi. La veritat és que és una lliga, bueno, un grup complicadíssim aquest any, i així està sent tota la temporada.
Et pregunto pel Sabadell també. Aquí aquesta setmana han destacat sobretot la fragilitat defensiva i sobretot mental que ha demostrat l'equip, especialment fora de casa. És veritat que la nova Creu Alta no tant, però després d'encaixar un gol, el Sabadell s'ensorra amb massa facilitat i això està sorprenent una miqueta aquesta temporada aquí a Sabadell. Des de la distància, com estàs veient aquestes últimes jornades del conjunt arlequinat?
Bueno, jo penso que la gent, bueno, diu mala ratxa, òbviament no porta una ratxa bona aquí, però jo he vist partits del Sabadell, per exemple, amb el Balears, amb el Villarreal, l'altre dia amb l'Espanyol, i bueno, hi ha molts més del partit que l'equip juga bé i fa ocasions, i és un equip que té recursos i té coses molt, molt bones. La realitat que ha sigut, pues que, bueno, que et ve el Villarreal a casa, et ve el Balears, has d'anar al Mini, has d'anar al camp de l'Espanyol, i tots sabem el complicat que es guanya fora aquest grup, i bueno, això fa que al final, pues, bueno, una mala ratxa, pues, i hòstia, pues, empatar amb el Balears i amb el Villarreal i no poder guanyar fora, doncs sí, pues, una mala ratxa, però clar, has de mirar contra qui jugues, i la realitat dels rivals del Sabadell a casa han sigut potents i fora han tingut desplaçaments complicats que fan que sigui difícil guanyar, la veritat.
Pensant ja de cara a diumenge, aquest partit, tu quin Sabadell esperes? I amb això gairebé ho remato. Quina versió del Sabadell? Ho dic perquè, com deia, a casa sí que s'està mostrant més fort que no pas a domicili, i com a tècnic rival, quin Sabadell esperes demà passat?
Bueno, coneixent el Quico Ramírez, que per mi ja és un gran treball, que treballa molt bé, un equip treballat, un equip, bueno, que jugarà bé a futbol segur, que serà molt, molt complicat poder puntuar, perquè sabem que tenen, doncs, jugadors de nivell i que, òbviament, com no estiguem molt posats al partit, ens passaran per sobre. I ja et dic, és el que penso dir avui, que serà un partit complicadíssim, penso que bonic, molt disputat, però ja et dic que hem de fer un partit molt complet per poder puntuar, perquè el potencial del rival és gran i perquè sabem que, bueno, que segurament hi haurà gent i que, bueno, que com ja et dic, com es posin per davant i sigui un partit que nosaltres no hi entrem i no competim bé, estarem morts, està clar.
Doncs diumenge a les 12, aquest duel entre arlequinats, aquest Sabadell-Ebro. Manolo González, tècnic del conjunt saragossà, una abraçada, ens veiem demà passat aquí a Sabadell.
Una abraçada, merci.
Fem una aturada en el camí, una pausa per la publicitat. El Toni González ens ven quatre coses ràpides i a la tornada tenim per aquí el Miguel Ángel Rodríguez. Toca parlar de xifres d'aquest curiós duel entre arlequinats. Amb l'arribada de Quico Ramírez, el pacient semblava estable. Però amb el 3-0 a Sant Adrià, les alarmes s'han encès.
Sabadell en joc.
El perill cada cop està més a prop. Diumenge, duel arlequinat a la nova Creu Alta. A partir de 11:45 del migdia, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Ebro.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
La cosa està molt crua, però tornes al Sitges Paradís. Diumenge 3 de març a les 9 del vespre, escolta l'especial de Carnaval.
Encara no t'ha quedat clar? Tranquil, t'ho podem repetir.
La cosa è molto rotta, ma restituisce il Sitges Paraíso. Domenica 3 març.
Tornes al Sitges Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell. Do
what you want! Domenica 3 març alle 9 di sera. Ha ascoltato lo speciale del Carnevale.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Hola, Miguel Ángel, què tal, com estàs? Benvingut.
Bona tarda, Adri.
Avui toca duel arlequinat, avui toca repassar les estadístiques entre el Sabadell i l'Ebro, que va començar tot com una curiositat, mira, dos equips que vesteixen igual, això no acostuma a passar, etc. Ja portem algun que altre precedent i la veritat és que no són... Mira, aquesta temporada, per exemple, sí, però en línies generals i especialment aquí a Sabadell no són gaire positius.
Bueno, no, no gaire, la veritat. Bueno, l'Ebro s'ha consolidat de moment a segona B i sembla que aguantarà una temporada més. En total, 5 partits oficials entre Sabadell i Ebro, una victòria del Sabadell, la de la primera volta 1-3 a l'Almozara, dos empats i dues victòries de l'Ebro, tres gols del Sabadell, els tres que va aconseguir a la primera volta, i tres en contra, o sigui, postgols en els 5 partits entre els dos equips, dues visites de l'Ebro a Sabadell, cap victòria del Sabadell contra l'Ebro, o sigui, l'Ebro sempre ha puntuat a la Nova Creu Alta, un empat i una victòria. El Sabadell no li ha fet cap gol a l'Ebro a la Nova Creu Alta i l'equip aragonès només ha fet un gol. O sigui, amb un gol s'han portat 4 punts.
Sí, en l'estrena de José Solivelles, no va ser a la Nova Creu Alta, jornada 1.
Sí, 0-1, i la temporada passada un empat a 0.
Clar, veus números i dius, el Sabadell ha necessitat 5 partits contra l'Ebro per fer gol. És veritat que en va fer 3 i va guanyar el partit de la primera volta per 1-3, com comentes, però en els 4 primers no havia marcat. I això també és històric.
Sí, a l'Ebro diumenge pot fer una cosa que només ha fet el Cornellà en tota la història del Sabadell, que en les 3 primeres visites d'un equip a Sabadell, o sigui, tant a la Creu Alta com a la Nova Creu Alta, el Cornellà no va encaixar cap gol. O sigui, va marxar de l'estadi sense rebre cap gol, o sigui, almenys com puntuant. Doncs l'Ebro, les dues primeres visites, 0-1 i 0-0, si diumenge marxa sense encaixar cap gol, igualarà el Cornellà amb aquesta dada, que els dos únics equips que les tres primeres visites no han encaixat cap gol.
A la Nova o a la Vella, Creu Alta?
En total, tota la història del club.
És brutal, perquè aquí ha passat el Barça, el Madrid, el València, l'Atlético, l'Atlètic Club, la Real, ha passat tothom per aquí, i els únics, el Cornellà i podria ser l'Ebro. Clar, el Cornellà, tot això és vigent, la dada encara, no?
El Cornellà...
Ara és l'embarcadeta aquesta que faig en antena...
El Cornellà no ha perdut mai a Sabadell, però diria que el Sabadell sí que li ha fet algun gol.
Jo juraria que no, eh?
No?
Bueno. Jo juraria que són els tres precedents. O sigui, ho dic bàsicament perquè és que el Cornellà...
A la memòria no
ho
sé.
Si l'Ebro, que tant de bo que no... acaba igualant el registre del conjunt verd, en qüestió de setmanes el Cornellà podria ampliar-lo, podria allargar aquesta ratxa, però vaja, en fi, tenim el departament de dades, tenim el Pau Vitori, que d'aquí una estona el saludem, buscant la xifra a veure si continua vigent o no. Ja et dic que jo diria que encara el Sabadell no ha marcat al Cornellà, però vaja, anem a centrar-nos en el centre d'esports després d'aquesta bipolaritat que està mostrant números i també de joc i que tant preocupa l'entorn arlequinat. Com arriba el Sabadell a aquest duel entre arlequinats?
Bueno, situació ja delicada i una mica preocupant. Sabadell, 12è classificat amb 31 punts, 8 victòries, 7 empats i 11 derrotes, 27 gols a favor i 39 en contra, déu-n'hi-do la xifra dels gols en contra, que cada vegada que anem a fora ho anem augmentant. 20 punts a la Nova Creu Alta, 5 victòries, 5 empats i 3 derrotes, o sigui, totalment oposat als números fora de casa, 13 gols al Sabadell a l'estadi i n'ha encaixat 11, i bueno, el que deien que la situació és delicada perquè ara mateix ja portem 5 partits sense guanyar i ja és la pitjor ratxa de la temporada, o sigui, ni en la pitjor època de Toni Salirat a l'inici vam estar tants partits sense guanyar.
Clar, al final dius una única victòria en les últimes 10 jornades, a més 5 partits consecutius sense guanyar, que és la pitjor ratxa de la temporada. Però en canvi, i clar, ni t'explico les 5 derrotes fora de casa, que les hem comentat de sobres ja al llarg de les últimes setmanes a mesura que es anava fent gran aquesta ratxa. Però dic, en canvi, si veus la xifra només a la Nova Creu Alta, la cosa canvia, no? Pots fer una lectura del got mig ple o mig buit.
Bueno, el que deies d'un equip totalment bipolar, fora de casa ens costa horrors treure alguna cosa. A l'estadi la cosa canvia bastant. De moment, 4 partits seguits sense perdre i només una derrota en els últims 10 partits.
El Collano, no?
El Collano 0-1. Llavors, pues, bueno, ens hem d'agafar els partits a l'estadi per sortir d'aquesta situació delicada.
I aquesta només el Miguel Ángel la podia buscar, i la veritat és que avui m'ha dibuixat un somriure al matí quan l'he vist i he dit, ostres, ha anat a buscar la franja horària del matí a veure què tal va la cosa a la nova Creu Alta quan el Sabadell juga a les 12. I home, prou bé, encara ens ho haurem de repensar.
Prou bé. A mi no m'agraden els partits a les 12, però bueno, si ha de continuar aquesta ratxa, doncs ja podríem jugar cada dues setmanes a les 12. Els últims 15 partits al Sabadell a la nova Creu Alta a les 12 del migdia, 7 victòries del Sabadell, 8 empats, o sigui, cap derrota en els últims 15 partits,
sí, 15
en horari matinal.
15 partits seguits, jugant a les 12 sense perdre el Sabadell.
Sense perdre, sí, sí. L'última derrota es fa aquest mes de febrer, ha fet 3 anys, 0-1 contra l'Espanyol B.
Doncs mira, que arribi el 16, si us plau, i que sigui amb una nova victòria, ni que sigui per empatar aquest capítol, serien 8 victòries i 8 empats en els últims 16 partits a casa. Alguna dada més del Sabadell?
Sí, perquè l'altre dia al camp de l'Espanyol va debutar Jandro Moreno, un juvenil. He buscat l'últim juvenil que va debutar en partit a segona B.
Doncs mira, això, el propi Jandro, després del partit,
sí,
va dir...
Sí, ho estava escoltant a la ràdio i es va preguntar que quan feia que no...
Sí, 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 ell mateix va llançar la pregunta. Va dir, que jo no sé quant de temps fa, però segur que fa molt.
Bueno, ara li contestaré a Jandro. Hem de matisar que a segona A hi va haver un cas, que és el de Dani Domínguez, que va debutar al camp del Lugo, en dues carreres, va jugar uns minutets. A segona B és molt més difícil, penso jo. L'última vegada va ser el febrer del 2002, o sigui, va fer 17 anys, i va ser un tal Alberto Jogo.
Home.
Contra la Real Societat B, aquí a l'estadi, que vam guanyar 3-0.
El 2002, eh?
2002, sí senyor.
Et puc dir una cosa? I em guardaràs el secret? Alberto Jogo serà el comentarista aquesta setmana, Ràdio Sabadell.
Ja li pots comentar.
Aquí tancarem el cercle, a veure si el Pau Vituri, que té millor memòria que jo, se'n recorda de la dada. I demà passat li recordem el germà petit dels Jogo Uono. Ostres, boníssima la xifra.
Val a dir que també han debutat més juvenils en altres competicions.
Copa Catalunya, no?
Copa Catalunya, que és més habitual. Però lliga segona B des de feia 17 anys, déu-n'hi-do.
Doncs ens guardem la dada per recordar-li a l'Alberto i ens centrem ara en el Club Deportivo Ebro. Avui començo disparant jo, perquè a través de Vintage Stats vaig veure ahir un tuit, feien el rànquing d'equips de primera, segona o segona divisió B que portin menys minuts perdent en algun moment del partit durant el 2009, o sigui, de l'1 de gener cap aquí, cap endavant, i només hi ha 4 que no hagin anat ni tan sols un minut per darrere en el marcador. El Cartagena, el Recreativo de Huelva i dos rivals del Sabadell a la Lliga, l'Atlètic Balears, que per cert va passar per Sabadell, però en aquell cas va ser amb empat, i l'Ebro. O sigui, l'Ebro durant el 2019 porta, avui estrenem març, 2 mesos sencers sense anar ni un sol minut per darrere en el marcador amb una ratxa realment boníssima. La primera la dic que disparo jo, dispara Vintage Stats a través de Twitter, però el Miguel Ángel ens ha preparat aquí unes quantes més, eh?
Bueno, l'Ebro que ja ens ha superat a la classificació, recordo que la primera volta vam anar allà i l'Ebro era QE. Val a dir que portaven poques jornades, però bueno, era el coet.
Val a dir que crec que el Sabadell anava si fa no fa penúltim, sí, o van penúltim, ja, sí, o sigui... Sí.
Bueno, ara mateix l'Ebro, 8è classificat amb 36 punts, 8 victòries, 12 empats i 6 derrotes, 22 gols a favor i 22 en contra, o sigui, balanç de 0, la diferència
17,
de gols.
17 gols menys que el Sabadell, encaixats.
Sí. Déu-n'hi-do, estil Manuel González.
És pràcticament el doble, pràcticament.
Sí. Déu-n'hi-do. 19 punts com a visitants de l'Ebro, 5 victòries, 4 empats i 3 derrotes. Ha marcat 13 gols i ha encaixat 12 fora de casa. Déu-n'hi-do els números de l'Ebro com a visitant.
Sé que l'altre dia tu em comentaves una entrevista que han fet els companys de Futbol Catalunya, Jordi Roger, entrenador de la Balona, de la Balompédica Linense, i que, recordant la temporada passada, deia precisament això. La gent comentava, algú va veure entre línies aquí que potser estava encara responent al que va dir Toni Saligrat en el seu dia, però deia, la gent sempre deia que nosaltres ens fèiem forts a casa i obviaven que érem dels millors visitants i que vam estar no sé quantes jornades sense perdre, etc. Seria un bon cas, també, perquè tothom parla de l'Almozar, el Carmen, aquell camp estret, és que és molt difícil anar a jugar, etc. Sí, però sí, clar, és que les estadístiques són brutals. 19 punts fora de casa, 5 victòries, és a dir, 2 victòries més que no pas derrotes, i més gols a favor que no pas en contra fora de casa. O sigui, són uns números molt bons per l'Ebro fora de casa.
I més punts fora de casa que l'Almozara. O sigui, 19 a domicili i 17 al seu camp. O sigui, que sí, millor sí, Amèrica té.
Que quan parlem de Manolo González, el Badalona, ara l'Ebro, aquests camps, etc., posem també això en el context, que no només és el camp.
Mm-hmm. Sí, sí, bueno, i per aquesta dada que donaré ara és la mostra més clara, perquè l'Ebro és el tercer millor visitant de la Lliga amb 19 punts i només el Lleida Esportiu i l'Hèrcules amb 20 el superen. O sigui, que estem parlant que el tercer millor visitant de la Lliga ens visita diumenge, o sigui, atenció.
Sí, sí, anem alerta, que no estem tampoc per anar regalant partits. Dèiem, durant tot el 2019 encara no ha anat per darrere en el marcador, és que clar, la ratxa que porta és brutal.
Sí, 8 partits consecutius sense perdre, 4 victòries i 4 empats. No ha perdut cap partit en aquell 2019, evidentment. I l'última derrota és del 22 de desembre, camp del Cornellà, 3-1. O sigui, porta 2 mesos sencers sense perdre l'equip de Manolo González.
De fet, si aixeques una mica més la vista, són 14 partits amb una única derrota, que és aquesta del Cornellà, perquè just abans de la derrota al Nou Municipal de Cornellà també portaven una ratxa positiva. És a dir, en 14 jornades només una única desfeta.
Sí, els números són molt brillants, la veritat. Els tres últims partits no han encaixat cap gol, i si aixequem més una mica més la vista, només han encaixat 2 gols en els últims 6 partits. O sigui que, déu-n'hi-do a l'Ebro, que és un equip a tenir molt en comptes.
Doncs si ahir deien amb la classificació del València a la Copa que era el premi a Marcelino i a la paciència que es va tenir amb ell el fet d'arribar a una final de Copa després d'haver estat tan qüestionat, en el cas de Manolo González van tenir paciència també a Saragossa amb ell i està donant els seus fruits a la llarga. L'àrbitre, he de dir que quan l'he llegit he pensat, aquest home no estava retirat ja.
Doncs no li queda gaire, la veritat, perquè bueno, estem parlant de Sebastián Ripoll Solano, un balear.
Un clàssic, un mite
de 40 anys ja, 13 temporades a segona B, déu-n'hi-do, o sigui, un dels clàssics. No sé si hi haurà algun àrbitre amb més temporades consecutives a segona B actualment. 8 precedents amb el Sabadell, 3 victòries, 3 empats i 2 derrotes, només 2 amb l'Ebro, evidentment porta menys temporada segona B, una victòria i un empat, o sigui, no ha perdut a l'Ebro amb aquest col·legiat. Aquesta temporada ha dirigit 8 partits, 2 victòries locals, un empat i, atenció, 5 victòries visitants. O sigui, una dada més de que,
sí, sí, per
que el de partit de diumenge,
o sigui,
serà molt complicat.
M'estàs pintant la secció que és com per anar a casa, el llençol fins a dalt de tot i desaparèixer durant 3 dies, per si de cas, perquè entre l'Ebro i l'àrbitre, però vaja. Mitjana d'aquest bon home, aquesta temporada...
De 4 grogues, mitjana, normaleta.
Consolidaria la meva teoria, de com més veterà, menys targetes, perquè acabes dominant una miqueta més el tema de l'empatia, de saber gestionar els partits sense la necessitat d'amonestar tant, etc. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda de nou, Adri. Aviam, un parell de coses abans d'entrar en matèria.
D'entrada, Cornellà.
Cornellà, estàveu, la ratxa és vigent, és a dir...
Sí, podrien quedar 4 partits seguits si no encaixa aquesta temporada.
La primera temporada és un 0-1, la recordo perfectament, el gol, perquè va ser una falta del mig del camp que va pentinar David García i va ser l'únic gol del partit. Després 0-0, 0-0 i... encara de visitar aquesta temporada. De fet, el Cornellà, juntament amb el Lleida Esportiu, recordo que tenen també la ratxa vigent d'equips que els quals el Sabadell no ha guanyat encara.
Ha jugat més partits sense haver-lo guanyat.
Correcte, van 7 partits ja, tant un com l'altre.
L'Ebro sí que va caure d'aquesta llista a la primera volta, precisament amb aquell 1-3.
I d'Alberto Jogol hi recordarem. A més, em va fer molta gràcia, explicarem aquí l'anècdota, perquè ell va penjar un vídeo al canal de YouTube fa uns mesos de com preparar un partit per fer de comentarista. I a la pissarra al darrere hi havia els jugadors del Sabadell. No, del Sabadell.
Jo vaig veure el del Cornellà.
Cornellà i el Sabadell seria, llavors.
Jo vaig veure un que era Cornellà, que de fet vaig comunicar-li que pensava que em parlaria del Cornellà en el vídeo, després va parlar del Celta de Vigo. Dic, ostres, o sigui...
Jo veia del Sabadell, em sona també per allà.
Potser, bé, no sé.
En qualsevol cas, un home que està ara mateix a dalt de tots els comentaristes del futbol aquí a Espanya. La veritat és que ha guanyat molta popularitat Alberto Jogo i ens n'alegrem també i li comentarem aquesta curiositat que és boníssima. És boníssima.
Recordo el repte de la setmana passada des d'Itàlia.
Sí,
el Pau Vituri ens deixava els últims 3 italians o nascuts a Itàlia. És un bon matís el que vas fer.
Nascut a Itàlia.
Nascut a Itàlia, que no italià, perquè un d'ells és de nacionalitat equatoriana. Però vaja, els 3 últims, perquè clar, es dona el cas que l'Ebro en té uns quants, no?
En té 3. Sandro Toscano, exarlequinat, Michele Diana i Luca Ferrone. són els tres italians que nascuts a Itàlia, anem a matisar, que té l'Ebro. I buscàvem els tres últims jugadors nascuts a Itàlia, no anomenats Sandro Toscano, Michele Dianà i Luca Ferrone, que s'haguessin enfrontat al centre d'esport Sabadell.
Jo et vaig deixar una pista, que era el jugador de l'Eldense, Miguel Ángel, i al final quins són aquests tres?
Bueno, l'últim aquesta mateixa temporada, Saverio, del Barça B.
Que és l'equatorià, és el que és nascut a Gènova, però és equatorià.
Vale, no ho sabia, però bueno, és italià, vale. El que deies tu de l'Eldense, a Vivi, que era el porter que va encaixar els 5 gols quan vam anar al camp de l'Elda, de l'Eldense, i una mica més enrere, Rossi, del Castilla.
Un jugador que havia vingut des de la Lazio, a mi em va sorprendre perquè havia debutat a Serie A i llavors va fitxar-lo al Madrid i va passar sense pena ni glòria, Antonio Rossi, però va jugar contra el Sabadell aquella temporada. I el repte a la inversa el vas llançar tu, i el vam respondre en antena amb l'ajuda del Pere Figueres, del company del diari de Sabadell, però amb un matís, que això sí que ja va caure després del programa i no el vam poder explicar. Tu deies que més enllà del Parc del Migdia, de la Caixa i de Sant Adrià, que havíem jugat un cop més contra l'Espanyol B...
En un camp diferent.
En un camp que no era cap d'aquests tres. El Pere Figueres va recordar que era el camp del Júpiter, la Verneda, contra el cristinenc Espanyol B. Però tu consideres que aquell no és un precedent contra l'Espanyol B perquè era aquell moment d'afiliació que encara el club era el cristinenc.
Per mi aquell enfrontament, aquell precedent és contra el cristinenc. Llavors, és, hem comentat abans, és com el cas ara del Peralada, que se li diu Peralada Girona B, i a l'afiliació, però per mi és el Peralada que ens vam enfrontar fa 12 anys com a tercera divisió. O sigui, és el mateix equip. El cristinenc, tot i tenir afiliació aquella temporada amb l'Espanyol B, per mi és un equip totalment diferent. I bueno, hi havia un precedent en un altre camp contra l'Espanyol B, això sí, ja Espanyol B, que no era cap d'aquests tres i que era...
Anem a cedir-li l'honor a la persona que ho va trobar. No em penjaré la medalla.
Vaig haver de buscar-lo i vaig trobar que era el dia de Reis del 1996 i que era el Nou Sardenya. Era el camp de l'Europa, un partit que el Sabadell va començar guanyant i que el va perdre per 3-1. A l'alineació, Guzmán, Carballo, Saura, Queco, Santi Navarro, Roberto Elvira, etc. O sigui que ha plogut des d'aleshores, 1996. I per acabar de tancar tot el cercle, clar, jo vaig descobrir quin era el partit, quin era l'any, quin era el dia, el 6 de gener del 96, però vaig veure que l'article de Mundo Deportivo comentava que l'Espanyol B havia trencat ja la malastrugança que tenia el Nou Sardenya, on tots els partits que havia jugat fins aquell moment no havia guanyat, etc. I la meva curiositat era, i per què jugaven al camp de l'Europa? I això va ser el Miguel Ángel que va acabar responent.
Bueno, els anteriors partits no ho vaig mirar, però aquell concret contra el Sabadell era perquè crec que era el mateix dia o el dia anterior l'Espanyol, el primer equip, havia jugat a Sarrià contra el València, diria. Llavors, pues, per coincidència amb el primer equip, no podíem jugar a Sarrià si no haguessin jugat al mític Sarrià.
Doncs hagués estat un escenari de luxe sense menys tenir tampoc el Nou Sardenya. Rematem això amb els reptes creuats d'avui. Qui dispara primer?
Jo mateix.
Vinga, va.
Ja que feia uns dies que no passava per aquí. La d'avui, el meu repte d'avui és fàcil de trobar, és a dir, no me l'endevinareu en directe, segurament, però és fàcil de trobar. I li hem afegit un puntet més de dificultat.
Estàs buscant... infravalorant a Miguel Ángel Rodríguez amb això de no encertaràs en directe,
és
però
que,
bé.
És que encara no m'ha encertat cap aquesta temporada i s'està,
no?
I s'està acabant.
Com que no?
En directe aquí l'únic...
Jo diria que sí,
L'editor de l'Hotel Suís.
Jo diria que... Vaig ser jo amb Santi Castillejo, és
veritat. Correcte.
Un, i va haver un anterior que no recordo.
Això hauríem de tirar del bar,
No, hi va haver un que el vaig encertar.
Haurem de tirar...
De Maroteca i del
bar. Sí, parlarem amb la Rocío i amb el Toni i recordarem les anteriors seccions a veure què, però vaja.
Bé, estic buscant el primer jugador del centre d'esport Sabadell que va marcar contra un equip de la província de Teruel i, això és relativament fàcil de trobar, quina vinculació té avui dia amb el món del futbol. Quin càrrec té dins del món del futbol en alguna institució, algun club, etc.
De la província de Teruel.
Sí, és que aquí ja descartem...
A part del Teruel hi ha algun altre equip.
Sí,
no,
sí,
ara,
sí,
ara
sí,
no tinc
sí,
localitzat
sí,
els equips de Teruel.
Sí, sí, sí.
Jo he fet un comentari abans de la redacció, perquè clar, he fet el comentari ràpid de dir, ah, clar, Fito, a Pinilla... I he pensat, no, dic, calla, que van jugar contra l'Endesa Andorra, de Teruel.
Ah, ja està donant aquí pitjor.
Això va ser la temporada 83-84.
És el que li he dit jo també. Vale, i per
sí,
tant...
sí, és que no hi ha molta més història.
Arrisquem o què? Diem un nom d'aquella temporada o no?
Ostres. clar, que tingui vinculació ara mateix amb el futbol, podria dir Marañón, però
és
clar,
el que estava pensant jo.
Però vinculació amb el futbol ara mateix diria que no
en té. Una setmana per buscar.
Doncs sabem el precedent, sabem la temporada i haurem d'anar directament aquell any.
Jo el que vaig buscar ahir és que no hi haguessin més equips de la província de Teruel que haguessin jugat contra el Sabadell, però clar, és que és molt... No, no hi ha més.
Jo no,
no
sabia ni que l'Endesa Andorra de la província de Teruel. Sí, sabia sí, que era Aragó, sí. No sabia ben bé.
I el repte del Miguel Ángel Rodríguez, amb el qual tanquem la secció?
Bueno, en relació amb el que parlàvem abans de jugadors italians...
Ai, jo... què tal tornarà?
Ja veuràs.
Hi ha un jugador italià, diria que és l'únic, que li va fer un hat-trick al Sabadell. Aquest jugador és un mític del futbol espanyol, Pierluigi Cherubino, que va jugar sí, al Tenerife, sí. Al Betis...
Al Terrassa també va jugar.
Terrassa també va jugar, mira, que no tenia controlat. Doncs Pierre, amb el Tenerife, la temporada 91-92, que és la primera temporada que li treu una lliga al Madrid contra amb el Barça, bueno, li va fer un hat-trick amb un partit de Copa del Rei al Sabadell en 6 minuts. Que ja és prou difícil.
Déu-n'hi-do.
Ja és prou difícil fer 3
gols. Un dels més ràpids de la història del món del futbol, eh?
Bueno, un dels més ràpids, però contra el Sabadell encara hi ha un hat-trick més ràpid.
Més ràpid!
Doncs qui és aquest jugador que va fer un hat-trick en menys de 6 minuts contra el Sabadell?
Uah, és boníssima aquesta, eh?
Sí, sí, sobretot per tu que l'hauràs de buscar.
Tu també l'acabes buscant al final.
Sí, sí, aquest és el problema, aquest és el problema. M'has deixat amb el dubte. Pot ser que el recordi?
Segur.
Segur?
Seguríssim.
És de l'Almeria?
No.
Ah! Doncs li donaré dues voltes perquè ara tinc la curiositat. Tinc un problema amb els reptes, que després continuo amb el programa i vaig donant-li voltes mentre que anem xerrant el programa d'altres coses.
És una droga, una mica blanda, però una droga.
Sí, 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 una miqueta, una miqueta. Pau Vituri, fins ara.
Fins ara.
Miguel Ángel Rodríguez, un plaer, com sempre.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
La cosa està molt crua, però torna Salsitxes Paradís. Diumenge 3 de març a les 9 del vespre, escolta l'especial de Carnaval.
Encara no t'ha quedat clar? Tranquil, t'ho podem repetir.
La cosa è molto rozza, ma restituisce Salsitxes Paradiso. Domenica 3 març.
Torna Salsitxes Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Domenica 3 marzo alle 9 di sera ha ascoltato lo speciale del Carnevale.
Barça-Girona. Arriba la quarta edició de la Supercopa de Catalunya. Una final inèdita. El 6 de març a 6:45 de la tarda a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Revalidarà el títol al Barça? Aixecarà el trofeu per primer cop al Girona? No et perdis aquest partit de primera. Vine a la Supercopa de Catalunya. Entrades a fcf.cat. Federació Catalana de Futbol, al costat del futbol català.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
11 minuts i les 3 de la tarda en directe aquí aquest divendres 1 de març del 2019, divendres de Carnaval. Això implica que moltes competicions s'aturen, per exemple, la Primera Catalana amb el Sabadell Nord, la Lliga Nacional Juvenil amb el Mercantil, també la Segona B de Futbol Sala, etcètera, 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 però encara tenim competició per un bon grapat d'equips sabadellencs. Comencem, per exemple, per l'Hogar Gràcia, que buscarà redreçar el rumb després de l'ensopegada contra el Sant Esteve Sesrovires la darrera jornada. Els verdiblancs repetiran un altre cop al carrer Bocaccio, segon partit seguit a casa, rebent demà la visita del Poblenou, un conjunt que necessita sumar per allunyar-se del descens. És una informació amb la signatura del Sergi Parc.
Els graciencs van veure trencada la seva ratxa de 5 victòries consecutives la setmana passada i van caure fins la 6a posició a la classificació de la Primera Nacional. En una competició tan igualada, la primera derrota en tota la segona volta del Gràcia va provocar que l'equip passés de ser quart a estar fora de l'objectiu marcat per l'entitat, que era el de ser entre els 5 millors. Per tornar a escalar llocs, tot passa per un triomf davant el Poblenou, un conjunt que lluita per evadir el descens. Jordi Sancho, jugador dels verd i blancs, avisa del perill del rival d'aquesta jornada malgrat la seva posició a la taula.
A vegades sembla que ara per jugar contra tres equips de la part baixa tenim un calendari assequible i al contrari. Són equips que quan els agafes ara, el mes de febrer, març, ja es comencen a jugar coses importants que es volen tots allunyar del descens i són gent molt, molt, molt perillosa. Haurem d'estar molt atents.
Una de les incògnites per demà serà saber quin estil de joc presentaran els barcelonins. Gerard Gomis, tècnic de l'equip graciencs, creu que el canvi d'entrenador dels visitants haurà provocat una renovada imatge en el Poblenou.
De l'equip de la primera volta, el bloc el mantenen, però l'entrenador l'han canviat i l'estil de joc segurament no serà el mateix que el de la primera volta. Els últims partits, els resultats estan tenint resultats ajustats contra gent de la part de dalt i és un equip que tot i jugar a casa, doncs hem d'anar amb molt de cuidado.
El maig entre el Gràcia i el Poblenou es juga demà al carrer Boccaccio a les 6 de la tarda.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I no deixem encara l'handbol perquè les noies de la seva banda s'enfrontaran diumenge al matí al Sant Joan d'Espí. Després de la dura, duríssima derrota de l'última jornada contra un rival directe com era l'Agustinos d'Alacant, les graciencas esperen sumar contra aquells equips que ja no tenen res a dir, que ja no tenen res en joc per obrar així el miracle i aconseguir una permanència a la divisió d'honor plata cada vegada més complicada. Dani Lara, l'entrenador de les verdiblanques, creu que encara és possible remuntar el vol en els 10 punts en joc que queden de temporada.
Són partits que són difícils de jugar. Ara mateix cap d'aquests equips s'està jugant res, tothom està acabant la temporada i si mantenim la tensió, home, per què no? Per què no somiar? Hi ha punts, hi ha possibilitats i aquí és una qüestió de creure.
Doncs aquesta creença que la tenen al carrer Boccaccio està realment molt, molt, molt complicat. Recordeu que es troba a la part baixa dins del descens l'Oar Gràcia i que l'equip que marcava la permanència s'ha escapat amb aquesta última victòria, però tot i així volen continuar creient que la salvació és possible. Recordem, el Gràcia és a 4 punts, més l'avaraix particular del conjunt que marca la permanència, l'Agustinos. Les graciencas no només necessiten sumar de 2-2, sinó també que dependre del que facin les alacantines. Les de Dani i Lara jugaran el seu partit coneixent, per cert, el marcador de l'Agustinos, que s'enfronta amb el cinquè classificat amb el Joventut Handbol Mataró el dissabte al vespre. El duel entre el Sant Joan d'Espí i l'Oar Gràcia femení serà diumenge a 1:45.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
De seguida entrem en matèria pel que fa al waterpolo, però és que la vida és un autèntic mocador. Acabem de saber que, ara que comentàvem les estadístiques amb Miguel Ángel Rodríguez i que dèiem que l'anterior juvenil abans de Jandro, que havia debutat sent juvenil encara a la plantilla del Sabadell a segona B, era Alberto Etxogo en un Sabadell Real Sociedad B el 2002, doncs bé, acabem de saber que Alberto Etxogo anava a classe amb el pare de Jandro. O sigui que imagineu-vos, al final el món és un mocador i el que són els capricis del destí, que 17 anys després el fill d'aquell company de classe és qui agafa el relleu com el nou jugador juvenil del Sabadell que debuta amb la primera plantilla a la segona divisió B. Més enllà d'aquesta curiositat, ara sí, parlem de waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell engega un mes de març on espera certificar la seva presència a la Final Four de l'Eurolliga de waterpolo femení. Abans d'aquest duel contra l'Horizonte de Catània del dia 12 a la piscina de 50 metres de Can Llong, les de David Palma disputaran un únic partit de Lliga, el derbi contra el Terrassa. Marina Cordobés, waterpolista del club, explica així com afronten ja no només aquest partit, sinó tot aquest tram, aquest mes de març que s'enceta avui.
La primera setmana serà tot una mica més físic, de natació i peses i de més, i ja la següent setmana tocarem una mica més el tàctic i tornarem a veure vídeos per acabar de perfilar els últims detalls. I bueno, el partit del Terrassa doncs, també ens pot ajudar a practicar una mica.
Un derbi que arriba una setmana després de guanyar l'Horizonte a Sicília per 3 gols de diferència. L'Astralpool té entre cella i cella la tornada dels quarts de final de la Copa d'Europa, però abans ha de seguir amb el seu ritme incontestable la Lliga Premat femenina, on ha guanyat els 12 partits que ha jugat fins ara, per tant, liderant amb mà de ferro aquesta divisió d'honor femenina. Donar minuts a les menys habituals, com per exemple les germanes Ferrer, o també recuperar metropolistes tocades com Anispar, seran les prioritats del tècnic David Palma. Cordobés creu que es tracta d'un bon entrenament pensant en la cita europea del dimarts 12 de març.
Terrassa és un bon equip i a part són molt... tenen jugadores que són lluitadores i bueno, el Xavi, que era el seu entrenador, no deixen que rendeixin fins al final i sabem que serà un partit intens.
Partit intens, aquest derbi entre el Natació Terrassa i l'Estalpul Natació Sabadell, que arrencarà demà a les 4 de la tarda a la piscina de les Agarenques. El tram final del programa, bàsquet i futbol sala. En el primer lloc parlem del bàsquet Pia. Ho fèiem dimarts amb el Damià Páez, amb l'home de l'enfrontament en l'última jornada, amb la victòria contra el Círcul Cotonifici de Badalona. Recordem que tindrà una nova batalla al conjunt escolapí diumenge en la seva particular guerra per sortir de la zona de promoció de permanència, Copa Catalunya. Ara mateix es troben pràcticament en el llindar entre el play-off de descens i la salvació. Els del carrer Garcilaso arriben amb confiança després del folgat triomf que comentàvem ara. A més, triomf coincidint la setmana passada en el dia de la presentació dels equips del club i amb un autèntic ambientàs al carrer Garcilaso. Els de Jaume Prat, però, tindran el complicat repte de treure un resultat positiu allà on no ho estan aconseguint últimament, és a dir, fora de casa i en concret a la pista de l'Alpicat, el tercer classificat del seu grup. El tècnic de l'equip creu que la clau serà que els lleidatans no es facin amb el control del maig. Jaume Prat.
Nosaltres el que ens interessa és portar un partit, un rimal de partit. És un equip que té tant l'estructura ofensiva com defensiva molt organitzada i molt controlada, i la nostra ambició serà manar des de darrere per poder córrer. A partir d'aquí, doncs, cada partit és un món i el desenllaç doncs ja l'anirem veient a mesura que la gent passa els 40 minuts.
La Pia, per cert, no podrà comptar amb Jordi Gorina per aquest partit per culpa d'una lesió. Els escolapis són desens amb 7 triomfs, dels quals només 2 han arribat lluny de casa, lluny del carrer Garcilaso. Ja us dèiem la setmana passada que en els últims 2-3 mesos tenen aquesta estadística curiosa: ho han guanyat absolutament tot jugant de local, ho han perdut tot també fora de casa. Per tant, una estadística que esperen trencar aquesta setmana, que toca partit fora de casa, aquest Alpicat Bàsquet Pia, que arrenca diumenge a 8:15 del vespre. Déu-n'hi-do l'horari per tornar després de terres lleidatanes.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I com us dèiem, acabem amb futbol sala perquè el Femisport Nou Escorial rep dissabte un dels millors equips de tot el país, el Futsi Atlético Féminas, el segon classificat d'aquesta màxima categoria a la Liga Foro 16 Feminismo, la primera divisió de futbol sala femení. Ho fa amb el dubte d'Estefa. Les quatribarrades són conscients també de la dificultat que hi ha per la qualitat, pel nivell del rival, com ha dit l'entrenador d'aquest Femisport, Fernando Castejón.
Las jugadoras nuestras van a tener un plus por jugar contra este equipo. Ten en cuenta que tiene 5 jugadoras de la selección española que acaban de ganar el europeo, que no es ninguna broma lo que estamos hablando.
Una autèntica plantilla de renom la que té aquest Futsi Atlético Féminas. El Femisport, per contra, encara no ha guanyat i tan sols sumar un puntet en aquesta primera experiència a la màxima categoria del futbol sala femení estatal, mentre aquest Futsi Atlético és el segon a només 3 punts del líder, el Burela, i és l'únic equip que encara no ha cedit cap derrota, i això que ja estem al mes de març. Tot i aquesta diferència, Castejón espera que el seu equip sigui atrevit, perquè recorda que no tenen res a perdre.
Dejar de soñar, no vamos a dejar de soñar. Y sí que les voy a pedir a mis jugadoras que lo disfruten y que sean descaradas y que hagan lo que saben hacer, que es jugar a fútbol sala, que en realidad el fútbol sala es para los dos equipos igual. Sí que, claro, dependientemente de la calidad o de nivel de otras cosas que hay dentro de cada equipo. Pero que sean descaradas y que lo disfruten y intentar lo que pueda venir, porque tenemos más que ganas que perder.
Doncs queda claríssim, tenen més a guanyar que no pas a perdre. Dissabte, demà, a les 4 es disputa aquest partit entre el Femisport Nou Escorial i el Futsi Atlético al Pavelló del Nord. D'aquesta forma tanquem la setmana, encetem el mes de març. Més informació, com sempre, @RadioSabadell a través de Twitter. Ens podeu trobar també a Instagram i a través de Facebook. Avui corren per les xarxes socials alguna que altra foto nostra amb perruca, que és carnaval i toca animar una miqueta la cosa. Des del control de so, el Toni González us envia una abraçada. Com diem, si voleu més informació també, radiosabadell.fm. De cara al partit diumenge, des de 11:45, Sabadell en joc del Sabadell Ebro. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.